Heu parat de la mateixa forma.
Jo, o sigui, si em deixo un segon, aprofitant que he estat absent una estona. Òbviament, les minories han de tenir proteccions i per això hi ha governs i molts espais del govern que es dediquen a això, els ministeris, per exemple, de drets socials. Jo el que dic és que l'agenda d'igualtat, jo no sé si ha estat girant al voltant de la igualtat. Ha estat girant al voltant d'altres coses, tenint en compte que la meitat de la població, que són les dones, tenen encara avui molts problemes com a conseqüència d'un diagnòstic compartit que té a veure amb una cultura dominada doncs, pel masclisme, podem dir-li heteropatriarcal, etcètera, etcètera. Però per afegir un element per entendre aquest resultat, i ho estem veient amb aquests protocols que sembla que ningú aplica últimament enlloc, no? Ja sigui la policia, ja sigui el PP de Móstoles, de la Comunitat de Madrid, o del Partit Socialista Obrer Espanyol. La veritat és que no s'entén perquè tens un protocol per no aplicar-lo i desprotegeixes les persones que en formen part de la teva organització. Però jo la pregunta que us vull llançar és, les organitzacions com el PSOE no estan aplicant els seus protocols perquè ells mateixos han contribuït a donar una presumpció de veracitat a una denúncia que els hi fa finalment no protegir a la denunciant? Jo crec que aquest debat s'ha d'obrir perquè si no l'estan obrint uns altres. O sigui, la millor forma de protegir a una denunciant d'un protocol, en aquest cas que hem estat parlant les darreres setmanes, no és donar veracitat a la denúncia. No hi ha cap delicte al món en el que donem presumpció de veracitat. Cap. Però amb els sexuals hem decidit que sí, que d'inici la credibilitat està en una de les parts. Això ha passat. I això ha portat a organitzacions directament a, per estalviar-se un marrón, ni tan sols investigar, de tal manera que acaben desprotegint més les víctimes. I això forma part d'un debat dels últims anys que no s'han aparrat i que estem veient reaccions i que si no intentem interpretar per què hi ha gent que està reaccionant com està reaccionant i com ho estan capitalitzant d'altres, doncs em fa l'efecte que retrocedirem en elements que són centrals i algú acabarà qüestionant des d'una lògica d'una majoria parlamentària una llei com aquesta, el sí a sí, que a mi em sembla bé. Sí,
però com ho fas per compaginar, no? Diguéssim, el creure't, en aquest cas, la víctima i la presumpció d'innocència que demanes pública, al final estàs dient, no?
Però és que jo no crec que, en general, s'hagi de creure cap denúncia sense
però
que...
Però això passa amb tot. Ara hi ha una denúncia d'un soci al president del Barça i també hi ha...
Considerem que és culpable.
No, però això es quitxa, diguéssim, el procés.
Això és inevitable, però és que aquí s'han fet eslògans com l'hermana Yo sí te creo, que amb altres delictes no es fan.
Una cosa, no?
O sigui, si jo denuncio un banquer perquè m'està estafant, ja és culpable el banquer? I aquí hi ha una diferència, i he posat l'exemple perquè la diferència de poder, diguem-ne, entre
el banquer
i
jo és exemple,
molt evident. És un exemple. O sigui, jo li qüestionaria a la Laura això de que no existeix la cultura de la cancel·lació. Existeix absolutament en tots els dies, en tots els aspectes, ja en totes les direccions, i a més, diguem-ne, en la cultura de la cancel·lació és el contrari de la cultura del perdó, que és a la que jo crec més, diguem-ne, no? Ho estem veient ara, però sí que ho veiem ara. Estefania Molina ha fet un llibre sobre el tema de los hijos de los boomers, no? Doncs com hi ha determinat segment de la població que no li fa gràcia que es parli de la relació de la societat en termes generacionals, sinó que és el que fa ella, sinó que preferien que es parlés en termes de classe, escolta'm, li han tret de tot de la seva vida personal.
I tu creus
com
que
no hi ha cultura de la cancel·lació? Què estan intentant fer amb l'Estefania Molina?
Laura...
I poso aquest exemple perquè Jordi després Estel. De veure això jo li presentaré el llibre a Barcelona només perquè he visualitzat com s'intenta deshumanitzar una persona que et pot agradar més o menys perquè no t'agrada el que diu, que la que existeix, lamentablement.
Sí, jo crec que hi ha cultura de la cancel·lació, sobretot per aquelles dones que moltes vegades han alçat la veu en contra d'homes poderosos, que han desaparegut de tots els espais i fins i tot de les pròpies organitzacions que han denunciat.
És a dir,
sí que ha existit cultura de la cancel·lació normalment per les víctimes. En el cas de l'Estefania, amb tot el respecte cap a la seva feina, si tu fas un treball públic has d'estar subjecte a que te'l critiquin, i jo crec que el que ha passat amb l'Estefania, i ho celebro, és el contrari de la cultura de la cancel·lació. És a dir, l'han entrevistat a totes bandes.
O sigui, li han tret missatges d'excompanys seus de pis que han estat difosos per gent de partits parlant de la seva vida personal. Quina crítica política és aquesta?
No, tu pots pensar, no m'agraden les crítiques que ha rebut, i tu pots pensar, hi ha crítiques en termes personals que no hauria d'haver rebut. Ara, cultura de cancel·lació vol dir desaparèixer de tota banda de projecció pública. Jo penso que el contrari és el que ha passat amb l'Estefania. Està sent entrevistada com ha de ser, Està sent entrevistada a totes bandes. I després, sobre el tema dels protocols que deies que existeixen però no han funcionat, aviam, primer, jo crec que a una denunciant, per sistema, ha d'estar blindada i protegida. Això bàsicament, sí. Perquè si tu mires les dades oficials, les de la Fiscalia General de l'Estat, et diu, primer, que les denúncies falses són un mite. Només existeixen el 0,007% de les denúncies falses. I després, que tots els estudis el que et demostren és que hi ha una infradenúncia. Si és que el problema és que no estan blindades les víctimes, primer, perquè no sempre se les ha cregut, i segon, perquè no denuncien. El problema que tenim les dones en aquesta societat és que, malgrat les agressions que estan més que documentades que patim, no les denunciem, perquè encara no ens sentim protegides. I si els protocols han fallat en el cas d'alguns partits polítics, ha estat justament perquè resulta que denúncies establertes per canals interns, com va passar amb el cas de Salazar, van desaparèixer. Quan s'haurien d'haver investigat, quan s'haurien d'haver acompanyat a les víctimes, les denúncies que han estat posades en canals interns han desaparegut. Per tant, en cap cas hi ha hagut ni cultura de cancel·lació cap als agressors, ni protecció a les víctimes que es mereixerien quan s'atreveixen a fer el pas.
I això, segon, és el preocupant, que no hi ha protecció i, en canvi, s'han articulat una sèrie de protocols que han generat molt de soroll i que no han servit absolutament per
res. Això estem d'acord. Haurien d'haver sigut encara molt més restrictius perquè les víctimes fossin el més protegides possible.
No, Jordi.
Venint de la pregunta inicial sobre la que la Laura ha introduït un matís realment interessant que jo desconeixia, que era l'actual i l'altra pregunta, no? La pregunta en la que si es creia que hi havia, que existia una igualtat o no.
Si el feminisme era necessari,
si
era necessari per què?
En la mesura que si considerem que hi ha igualtat o no, i és evident que no n'hi ha. Salarialment sabem que no n'hi ha, i sabem que la setmana passada, diria que va ser la setmana passada, va ser devastadora pel que fa a la violència masclista. Devastadora, no? Llavors, aquest és el punt de partida i que fa patir que els joves creixentment no vegin en el combat democràtic per la igualtat una obligació de la seva participació en la vida pública i l'exercici de ciutadans. Llavors, en el seu exercici de ciutadania. O sigui, el punt de partida, per mi, és aquest. No hi ha igualtat perquè s'exerceix la violència sobre les dones i no s'aconsegueix revertir-la perquè aquesta sigui una societat més justa i perquè salarialment això no existeix. I per mi això fa que el feminisme sigui una causa justa i necessària. La qüestió és qui ha tingut la capacitat de redefinir què és vist majoritàriament avui pel feminisme i que aquest és un problema gros. I aquí és on diria que el Nacho ho planteja. És a dir, si tu en el nano de 17 anys que s'informa a través de les xarxes majoritàriament controlades per un algoritme que premia discursos com el de l'Olona que hem escoltat abans, li dius què és avui el feminisme, em sembla que no dirà el que jo ara estava intentant dir sobre la qüestió de la igualtat. Val? I que per això, quan li pregunten, es rebota, perquè el que li sembla modern i transgressor és oposar-se a una doctrina que creu que és hegemònica i que, pel que fa als nois, els posa en una situació d'incomoditat que definia l'Ester, no? Que et deixa bueno, no? Com el teu món està desapareixent i no saps on ubicar-te i respons d'una manera posant-te a la contra.
A la defensiva.
A la defensiva. I llavors, crec que estaràs d'acord, Laura, que en la discussió dels darrers anys que hi ha hagut dins del feminisme, mediàticament ha guanyat una posició que no és percebuda com a que tingui com a element definidor de l'agenda la igualtat, sinó assumptes que tenen que veure amb la identitat. I és en aquest punt on això es complica. Crec que aquesta és una explicació per entendre una cosa que per mi se fa insuportable, que és pensar que la gent jove que ha de treballar per la igualtat no entengui que el feminisme ha de formar part, per homes i dones, de les seves prioritats.
Jo trobo interessant això de que el feminisme actual es pugui igualar al Ministeri d'Igualtat, diguéssim, i aleshores es pot provocar una reacció en contra de l'establishment, que és bastant atractiva per la gent jove. Jo crec que en la realitat estem en un món de feminismes, perquè no és el mateix el feminisme d'Irene Montero que el de Carmen Calvo. I tampoc ha sigut el mateix el seu èxit polític en els últims anys. Aleshores, jo el que lamento és que els homes es posin a la defensiva. Perquè crec que sí que hi ha un problema de fons, i és evident que hi ha un problema de fons. Quan algú diu, jo crec en el perdó també, però sobretot crec en la justícia. Aleshores, quan una dona denuncia i va a la justícia, en aquesta dona no se la creu, perquè moltes vegades hi ha un biaix de no creure-se-la, i sobretot perquè a vegades és molt difícil tenir proves perquè et creguin en les situacions en què es donen aquests abusos de poder o aquests abusos. Aleshores, anem als fets concrets. Els fets concrets és... Hi ha quantes dones portem aquest any mortes ja?
Assassinades.
Portem assassinades o mortes.
Sí, passada, el que deia el
Jordi. Per tant,
no?
Portem un nombre totalment inassumible per una situació, en una societat civilitzada. Per tant, sí que tenim un problema, i tenim un problema de bretxa salarial, i tenim un problema d'accés a determinades professions que estan absolutament feminitzades i els llocs de responsabilitat són totalment masculins. Per tant, jo crec que no fa... que no fa cap servei per part de molts homes posar-se a la defensiva, sinó que el que faria servei és fer la pròpia feina i defensar una cosa més igualitària i més transversal i més horitzontal, fins i tot que més vertical, que és acceptar aquest poder masculí sobre les dones.
Hi ha dos aspectes que ha assenyalat l'Ester que hi coincideixo. En general, estar a la defensiva no és bo. És veritat que detectem que hi ha molta gent que està a la defensiva en relació a aquest tema, i per tant crec que és bo també entendre els elements que els han portat allà, més enllà d'una reacció, diguem-ne, emocional, o més enllà d'una reacció que jo crec que pondera en alguns casos, que té a veure amb una lluita de poder que hi ha a la societat i de molts homes que resisteixen, o fins i tot et diria, perquè està intrínsec, que en resistim. És a dir, això és un element al que crec que s'ha d'apuntar. Jo amb això estic d'acord. Però crec que s'ha d'entendre els elements que porten a la defensiva, perquè, escolta'm, si analitzem la dècada anterior, s'havia avançat molt en molt poc temps, i si analitzem aquesta, s'ha involucionat bastant en molt poc temps. Per tant, què es va fer també a l'anterior dècada? Perquè malgrat aquests problemes, malgrat aquesta defensiva, malgrat aquesta cultura estructural que condiciona les formes d'interpretar el món, s'avancés tant, i què ha passat la darrera dècada? Perquè s'hagi involucionat una mica. I hi ha un altre aspecte que assenyales, que compartim, i a més crec que també apuntes a les dificultats que tenen determinades tipologies de delictes que es donen a la intimitat, que és que en la lògica de la justícia genera problemes addicionals als que poden generar altres delictes. I és cert que, i vam veure, per exemple, el cas del judici de la Manada, que a més recordo una obra de teatre que es va fer bastant esfereïdora sobre el tema, sobre la relació dels jutges amb les víctimes. Per cert, finalment, en aquell procés, es va condemnar aquelles persones. La justícia a vegades falla en els procediments. Crec que els jutges de primera instància van ser els que van cridar més l'atenció de l'opinió pública, però finalment es va fer justícia. I per poder-se fer justícia, el que cal és seguir els procediments. I jo el que dic és que, com creiem en l'estat de dret, cap injustícia el que pot permetre és construir un sistema en el qual, a l'inici d'un procediment i no al final, acabem fent responsables a les persones de les coses. L'exemple d'Íñigo Errejón i Elisa Mulià està en el debat públic en aquests moments. I a més s'ha fet un judici paral·lel, o sigui, jo probablement també tothom té la seva opinió, i no crec que l'opinió que percebem del que està passant tampoc sigui gaire justa, tampoc. No?
Laura, per acabar.
Sí, jo molt ràpid, que intento fer la fotografia general de la situació, i al final... Això, aquests resultats d'aquesta enquesta estan passant en paral·lel que a les mobilitzacions del 8 de març del 25N segueixen sent absolutament multitudinàries, que justament el cas de la Manada es va saldar amb una condemna i una revisió de la sentència inicial per la pressió social que va haver-hi també als carrers quan es deia no només hermana si te creo, sinó no es abuso, es violación, bàsicament perquè les persones, els agressors, rebessin les penes que havien de rebre. Per tant, jo crec que també és interessant posar sobre la taula que malgrat tots els esforços posats en el fet de que sobretot gent més jove entengui el feminisme com un element opressor dels homes, segueixen havent-hi moltes dones i molts col·lectius molt organitzats al voltant d'aquesta lluita. I per què una part d'aquesta agenda de l'extrema dreta està tenint èxit en els joves? Perquè, de veritat, i fa molts anys que s'adverteix per part de gent experta en la matèria, que hi ha molts recursos, molta gent al darrere, molts recursos posats en crear la fal·làcia que el feminisme oprimeix els homes, que l'extrema dreta té molts canals de difusió per difondre, bàsicament, aquestes idees que probablement, quan tu deies, Nacho, és que això en una dècada ha canviat, és que probablement la dècada anterior no els tenia, ara sí que els té, disposa de recursos, disposa de gent pensant i disposa de pasta per fer-ho, i perquè ha entès l'extrema dreta que a través de l'agenda antigènere a vegades es guanyen eleccions. Llavors, jo crec que tot això desplegat, insisteixo, follow the money, és molt important veure qui està finançant això, quan tu veus tot això, s'entén el perquè una part de la gent hi connecta. Això no vol dir que ens aboni la desesperança, perquè, insisteixo, tot i així, tots aquests recursos, hi ha molta gent que està a la contra d'això i que fa de dic de contenció d'això. I això és molt important, també, que a vegades parlem dels joves com si fossin un col·lectiu homogeni. No, és que tots s'han tornat feixistes i matxirulus, i no sempre és així.
El telèfon d'atenció per violència de gènere, per ser anònim, és el 016.
A woman, loving you is like feeling the pleasure in my blood. Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo, y tiene mucho down, woman del callao.
A punt de tancar l'Àgora avui amb Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Esther Vera. Però abans, Marisa Gil, pel Foradada, bon dia.
Bon dia.
Quins altres continguts tindrem al matí de Catalunya Ràdio?
Doncs de seguida passejarem amb l'Albert Om, que avui reflexionarà al voltant de la figura de Tito Álvarez, aquest líder sindicalista, fundador d'Elite Taxi, que ha anunciat que se'n va viure al Carib per amor.
Immediatament després, amb Mariola Cubells i Darío Porras, parlarem de la gala dels Premis Goya, que s'entregaran aquest dissabte a Barcelona amb les pel·lícules Los Domingos i Cirat com a màximes favorites.
A partir de les 11, entrevista amb l'escriptora i historiadora francesa Laurence Debré, que és amiga personal del rei emèrit, que ha col·laborat amb Joan Carles I en la redacció del seu llibre de memòries, Reconciliación.
I a les 12, la Renaixença tancarà, com sempre, al matí de Catalunya Ràdio. Avui, entrevista amb la banda lleidatana Saxeni i tot el que cal saber sobre l'origen de l'escombreta del vàter.
Sempre hi queda alguna cosa. I què han dit els altres mentrestant? Gerard, Joan, Joel Díaz, hola!
Un dels principals temes del dia, l'esperada desclassificació dels documents del 23F, no és tanta desclassificació com ens pensem. Vaya. Diu el Carlos Herrera, ho deia aquest matí, que el govern es guarda coses.
Día en el que el gobierno va a poner en marcha la tomadura de pelo de desclasificar lo que le conviene del 23F. Nos venden que somos mayores de edad para saberlo todo, tal y cual, pero han hecho un cribado con el que darnos solo el hueso, con el que tenernos entretenidos. El CNI ya se ha encargado de cribar aquello que pudiera suponer incómodo para la seguridad nacional. Bueno, o sea, es un ejercicio de cotilleo.
Doncs res, per tant, l'Herrera ha passat de puntetes per sobre del 23F i ha anat directe a Vox. Avui li ha tocat el rebre Santiago Abascal, que s'està fent l'estreta a l'hora de pactar amb el PP els governs d'Extremadura i Aragó.
Pues es algo que yo creo que no es correcto. Yo creo que es empezar con mal pie y lo tengo que decir públicamente. Yo no puedo engañar a nadie.
Los ofendiditos. Permanentemente ofendidito. La materia prima de todo populismo es la indignación.
Sí,
el hacerse siempre el ofendidito, el buscar un agravio con el que hacerse la víctima y a partir de ahí ya tener una excusa para dejar de hacer algo.
I en Los Santos. En Los Santos segueix encaparrat amb la malaltia del cor de Pedro Sánchez. Dilluns va obrir programa amb aquesta qüestió. El mateix dilluns Moncloa ho va desmentir. Ahir dimarts hi va insistir i avui encara no entén en Los Santos per quin motiu els mitjans no en diuen res.
A propósito del caso Epstein, que está claro que ya es una red que está en todo el mundo, eso no es una cosa norteamericana. En España se ha publicado, lo publicó el Mundo, que a veces publica noticias. Lo de la enfermedad de Sánchez se niegan a publicarlo. No sé muy bien por qué. Habrán hablado con algún médico, con Begoña, no lo entiendo. Salvo unos pocos medios, los demás han dado la callada por respuesta. Es una noticia fundamental. O sea, que ya hace meses que están tratando de una cardiopatía tan grave que no hay más que verle la cara y que se niegan a dar la noticia. Pero se puede dar, según estos, según Libertad Digital, según tal... No, directamente no la dan.
Que no n'hi ha.
Ell insisteix, tot i que el tema d'obertura d'aquest matí per en Los Santos ha estat Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, que va atacar Julio Iglesias quan va ser denunciat per abusos per dues ex-treballadores seves. Després, Fiscalia va arxivar la denúncia i ara és el cantant qui ha demandat la vicepresidenta del govern espanyol per injúries i calúmnies. I en Los Santos, no sé, deu ser molt de Julio Iglesias perquè ha començat així el seu programa d'avui.
Yolanda Díaz, a cuyo lado la piedra Pómez es un prodigio de inteligencia, a cuyo lado un tocón de tiempo A después de muchas lluvias y medio podrido, pues es el Taj Mahal, es el monasterio del Escorial. O sea, Yolanda Díaz no es que sea tonta, corta o tal, es una evolución. Dice Obama que hay extraterrestres, yo creo que aquí hay uno, que dice una, que dice que es de Fene, pero yo creo que no, que es de alguna galaxia, la galaxia Tontes X2500.
I a la xarxa, Joel, què diuen, va?
Doncs mira, avui les xarxes, Ricard, riuen amb un narrador de futbol mexicà que sembla tenir una mena d'orgasme molt curt just en el moment de narrar un gol de la Lliga Mexicana. A mi m'ha fet molta gràcia i espero que a Catalunya també l'hi faci.
El van, la pelota para Germán González, que busca Leo, la deja de pecho, sensacional, aquí viene el cuate, Isaías Galván, entra al área, levanta la vista, Galván, golazo, gol.
Però què ha sigut
podria
això?
Ser, no ho sé, podria ser un orgasme o un principi d'ictus. Yeah. Demano bar, demano bar.
Golazo!
Va, i ara, Ricard, un drama. En tres sí. actes, al plató d'Atrapa un Millón, a Antena 3. Moment clau del programa, molts diners en joc, més de mig milió d'euros. Primer acte, Manel Fuentes, més ben dit, fa la pregunta.
Sí. Tintín, transformen Tadeo Jones, Terminator. Què significa la T en les sigles ChatGPT?
D'acord? S'ha entès la pregunta, no? Mm. Els concursants són una parella, o eren una parella, perquè jo, si em fan això, em separo tal i com surto del plató. GPT és l'acrònim, ja us ho dic ara, de Generative Pre-trained Transformers. Però jo diria que no cal saber-ho per intuir que la T no pot ser mai de la vida de Tintín. Segon acte, el viatge de l'heroi.
No lo sé. Yo diría que será Transformers...
Yo creo que es Tintín. Me suena a Tintín.
¿Me suena a Tintín?
Sí.
Pues, ¿Tintín, en serio?
Sí.
¿Por qué Tintín?
No lo sé, pero me suena.
¿Qué diría Transformers?
Me suena la de Tintín.
ChatGPT sería ChatGPT-Tintín. 5 segundos si queréis cambiar algo.
¿Seguro que está bien así?
No, no està bien així. Però a ell li suena a Tintín.
Home, sí, sona,
per què? No ho sé, però me suena. La sí. seva dona ha aplicat la lògica i ha dit l'única paraula que pinta alguna cosa a les sigles GPT. Ella ha aplicat la seva intuïció masculina de cunyat. Què faran finalment? Tercer acte, desenllaç.
En Terminator habéis colocado 175.000 euros. Y en Tintín, 200, 300, 400.000 euros. ¡Resolvemos! ¡Ay, que se nos han ido 400.000!
400.000 euros. És un pis a Barcelona petitet. Molt petit.
L'entrada del pis. Sí. Esther Vera, Jordi Mat, Laura Aznar i Nacho Corredor, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
I Nacho, torna més sovint, home, que ens fem per fa festa a veure't.
Vinga, ho fem.
Va. A veure si pots amb la gent que tens. Gràcies, Nacho, per acompanyar-nos. Farem una pausa i de seguida, Alberto, ara tornem.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia adequar els revolts per arribar bé al casament. I la resposta era peraltar. Adequar els revolts d'un circuit significa peraltar-los i passar per l'altar. És una metonímia habitual per casar-se. 939 dels 1.410 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 11 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong, Jacob Cirera Val, de Badalona. I avui també ens heu dit enllaçar, acomodar o disposar.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Li regalo al meu pare 17 milions? O ell això no ho fa servir? Bé, els hi regalo de tota manera. No sé, jo els faria servir?
Tranquil·la. 17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia del pare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia del pare. El 19 de març, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El Corte Inglés en llar, ara més descomptes. Fins a un 50% de descompte en parament, decoració, mobles, roba de llet, taula i bany. I pots pagar fins a 12 mesos. Només del 23 al 28 de febrer. Paga les teves compres còmodament a la botiga o amb la targeta El Corte Inglés a la web i l'app. Finançament ofert per financiar El Corte Inglés FCSA i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions al departament o al corteinglés.es.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ja es veu tot l'any. Don Simón.
Aquest 2026 Barcelona et convida a mirar-la com mai. Fins al desembre la ciutat es converteix en la capital mundial de l'arquitectura, amb més de 1.500 activitats repartides pels 10 districtes. En trobaràs tota la programació al web capitalmundialarquitectura.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Elton John també em porta.
No sé qui és, sí.
No saps qui és, Elton John?
Elton John.
Home, és el que va cantar l'enterro de la Lady Di.
La Lady Di és morta?
Sí.
Ja,
nano. Va tenir l'accident amb aquell àrab.
Sí. Amb un àrab?
Sí.
La Lady Di?
Sí, noi.
Quin collons de món vivim? Ja ho sap la gent, tot això. Sí.
Va ser el mateix any que es va morir la Teresa de Calcuta.
Què dius, la Teresa de Calcuta? Com és que no es diu?
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Albert Tom, bon dia.
Ricardo Estrell, bon dia.
Que anem a un centre comercial un diumenge.
Sí.
No? I poso aquesta cançó així...
Tope.
M'agenollo.
Genoll a terra.
I et dic, Albert, et vols casar amb mi?
Sí, Ricard.
Sí. Home, com m'has de dir que no a un centre comercial?
Ostres, Tito.
Tito Álvarez, avui.
Tito Álvarez, eh? Sí. Aquesta, poso aquesta cançó perquè, bueno, estic enganxat al cas aquest de... del Tito Álvarez, em sembla una cosa... Bueno, ja sabeu qui és, no? Líder únic del taxi durant més de 12 anys a Barcelona i a Catalunya, i que ara de cop i volta ens ha sorprès això que dient que se'n va viure a Venezuela. I bueno, jo ho vaig saber per tu divendres al dematí, em vaig saber, sí. I vaig pensar, hòstia, això és una notícia de l'any. O sigui, jo ho poso al mateix nivell. O sigui, que Tito Álvarez, a veure, deixi el lideratge del món del taxi, se'n vagi a Venezuela, que de fet ja hi és... i hagi demanat matrimoni a una noia de Venezuela que fa dos dies que coneix i que s'han de casar, sí, el mes d'agost,
sí, sí.
Per mi aquesta notícia està al mateix nivell que quan Xavier Novell anuncia que deixa de ser bisbe de Solsona, que ha trobat una nòvia, que es casarà i que tindrà
bessons. Està allà mateix, eh?
Per mi és al mateix nivell. Per mi és el mateix nivell. Decisions que prens al voltant dels 50 anys, canvi de vida.
Canvi de vida radical.
Canvi de
vida. Ho deixo tot per amor.
Ho deixo tot per amor. Sí, senyor. Que té el valor que té... el valor que té això. I aquesta cançó... Bueno, jo he fet una cosa, perquè a part del vídeo que se'l veu ell al centre comercial, sí, diguem, demanant-li matrimoni amb aquesta noia, que em sembla que es diu Elimar o un nom així, aquesta noia veneçolana, ha fet un vídeo de 30 minuts a YouTube, que és, o sigui, te'l recomano molt, recomano a tots els oients, que és que ha agafat... Tot això passa en un hotel a Isla Margarita, a Venezuela, un hotel de la cadena Esperia, i llavors agafa com 70 treballadors diferents, un per un, i els hi fa enviar missatges de felicitació i de bendiciones a la nova parella. És un vídeo espectacular. Tinc un fragment d'aquest vídeo.
Hola, Eury. Hola, Tito. Espero se encuentren bien en el momento que estén viendo esto y les deseo un feliz nuevo comienzo a los dos en esta nueva etapa de su vida.
¡Halo! Bueno, bueno.
Acá con el para Tito, el bambino, que vino desde España a casarse acá en Venezuela. Se sacó una preciosa perla aquí en la isla de Margarita. Este carajito, él lo ve, pues. Ah, se va a convertir en venezolano. Veneco. Veneco español.
I així, ja l'esperen amb candeletes.
I
ja...
així 30 minuts... Bé, clar, ja s'ha fet el rei. És com va arribar al món del taxi. Sí, diguem, sí. Ell arriba al món del taxi al mobile del 2013. Fins a llavors conduïa una grua. Diguem, era l'últim ofici que havia tingut. Havia tingut molts de diferents. I arriba al món del taxi el 2013 i al cap de pocs mesos ja està liderant totes les protestes que hi ha hagut durant aquests 12 anys, que n'hi han hagut 123, sempre amb el Tito al capdavant, amb armilla, sí, amb la gorra girada...
No, va ser un emblema, era un personatge nou que irrompia amb tota l'escena de les manifestacions.
Totalment, jo recordo...
En un moment de manifestacions molt apagades,
sí,
no?
Sí.
Que faltaven veus així, de cop i volta apareix Tito i dius... Home,
el que estava fascinat, jo recordo que un dia m'explicava el Sergi Pàmies, era amb que tots els periodistes li diguéssim Tito. O sigui, no hi havia ningú que el tractés de vostè i li digués senyor Álvarez o que fos... No, tots Tito, una familiaritat. Vull dir, tothom va comprar, ningú li discutia res, líder únic, ni al sector del taxi. Jo no sé tu, no conec cap altre portaveu.
No.
Hi ha altres associacions, però vull dir, tot queda apagat o tot queda enfosquit a darrere del títol.
El portaveu d'Elite Taxi.
Elite Taxi, exacte, sí, que és un nom que s'inventa ell. Bé, aquest és el vídeo, 30 minuts que teniu a YouTube, que això veurem a veure com acaba, però de moment ha començat així, amb aquesta explosió d'amor. Clar, a mi m'ha sorprès molt que de cop i volta plegués, no sé, m'agradaria saber, sí, què en diuen els altres taxistes, si el trobaran a faltar, si sí, si no. M'ha vingut de nou. He recuperat una entrevista que li vas fer a Col·lapse, a tu, abans de l'estiu, i allà és el primer lloc on ell deixa anar alguna pista que potser comença a estar una mica cansat. Això no diu res de Venezuela, no diu res d'Illa Margarita, però sí que et diu que fa molts anys que no té vacances i que potser ha donat massa al sector del taxi, tot i que també, diguem, fa aquesta lectura interessant.
I ara tengo como una sensación con Élite y con el sector del taxi de que no me puedo desenganchar, no quiero, porque no te puedes desenganchar de lo que formas parte, ¿no? Y yo el taxi lo llevo en las venas, ¿no?
Fixa't el llenguatge aquest, no? El taxi lo llevo en las venas, no? No me puedo desenganchar de lo que formas parte, perquè una cosa que té l'Alberto Álvarez, alias Tito, diguem, és una personalitat absolutament addictiva, diguem, addictiva al que sigui. Diguem, jo li vaig fer una entrevista pel diari ara també fa un parell d'anys i m'explicava, doncs, algunes de les addiccions que ell ha tingut, per exemple, a la cocaïna i les conseqüències que això li van portar en el seu moment.
Yo a las 6 de la mañana estoy caminando ya, y a las 7 estoy en el gimnasio, y a las 8 estoy currando. Entonces me lo he tomado como con mucha disciplina y funciona. La verdad que me siento mucho mejor de mente, de cuerpo, duermo mejor. Bueno, todos son beneficios. Y no cuesta tanto. Estoy muy enganchado, ¿eh?, al deporte ahora.
Fixa't, va arribar a pesar 152 quilos.
Sí, explica que... Sí, que molt.
En deu pesar la meitat.
Sí, però s'enganxa, és el que dius tu, s'enganxa a l'esport.
Ara s'enganxa a l'esport. Si en aquell moment s'enganxava a l'esport, ara s'enganxa a l'amor, s'enganxava al taxi, i el tall que volia que sentissis era aquest de les drogues i de les conseqüències que li va portar.
Yo soy afectado por la hipoteca. Tengo un fondo buitre que va detrás mío 11 años, porque me desahuciaron. Tuve una mala racha en mi vida y, bueno, me enganché a las drogas. Y en esa época, pues, dejé de pagar la hipoteca. Esto le pasa a mucha gente, está a la orden del día. Unos por unos motivos, otros por otros. Mi motivo fue ese. Y claro, me tuve que ir para curarme. Cuando volví ya no tenía casa.
Se'n va anar a Jerez, i m'explicava, se'n va anar a un centre de desintoxicació a Jerez i que al cap de dos dies ja era el rei d'allà. Diguem, també,
ja
no? Una mica,
ja s'havia fet
aquesta cosa seva. Per tant, Ricard, jo et demano una cosa.
A veure,
tu que tens una productora.
Documental de Tito Álvarez.
O sigui, seguiment
allà.
O sigui, ja estàs enviant redactors teus, tot un equip, guionistes, realitzadors, càmeres, tot... un equip per seguir la vida de Tito Álvarez.
Sí, més o menys d'anar trucant, per saber si això va bé, perquè, clar, és dir, un cop es va ser el rei, què més voldrà?
Clar.
Necessitarà més coses a la vida.
Sí, sí. Bueno, ja ha dit que allà una de les idees que té és intentar muntar una fundació pels nens que viuen al carrer a Venezuela.
Això està bé.
Que l'han acollit molt bé. Que
jo no li desitjo que vagi malament l'amor, però un retorn de Tito Álvarez d'aquí un parell d'anys de no me ha ido bien...
Tampoc el descartes.
No el descartes.
Tampoc el descartes. Bueno, a veure què passarà, perquè, clar, ell ara mateix està a Venezuela, però ha dit que ha de tornar a acabar la feina abans de plegar del tot i de deixar del tot Barcelona i Catalunya. Ha de tornar a acabar la feina. Quina és la feina? Doncs que el Parlament de Catalunya encara ha d'aprovar la llei del taxi, la llei anti-Uber, la llei Tito, que li han arribat a dir, aquesta llei. Però, clar, jo no ho sé, un cop tu has dit que ja te'n vas, no sé si et fan el mateix cas, i perdó pel rodolí.
Ja, sent Tito potser sí, perquè el Tito deu tenir el WhatsApp allà, que deu coordinar tot des de Venezuela, igual encara alimenta la cosa.
Suposo
però
que sí.
Però és veritat que perds presència.
Clar, perds presència en el moment que tu dius, escolta, jo deixo aquest programa...
Qui serà el nou Tito del taxi?
Ah, exacte, aquesta cosa. I com ha acollit el sector del taxi la desaparició? O sigui, jo ja entenc que Uber deuen estar més tranquils, això ja ho entenc, diguem. Però tots aquests mètodes expeditius del Tito, això s'ha acabat, això va ser una època, hi haurà un relleu de Tito. Tito, això ho ha deixat atado y bien atado? O a partir d'ara EDT Taxi s'ha acabat i comença un nou sector del taxi? No sé.
Són moltes preguntes.
Sí, amb el cas de Xavier Novell les hem anat responent...
Sí, a poc a poc. Ha hagut de passar temps.
Ha hagut de passar temps i ha hagut de passar moltes coses. Suposo que amb Tito Álvarez passarà el mateix.
Doncs ja tenim nou capítol d'amor. Gràcies, Albert.
En tot cas, desitjar-li, doncs, escolta'm, molta sort.
Sí, això sí.
Home, un cop t'has agenollat, ja...
Que vagi bé.
Ja no t'aixeques.
Això de casar-se a vegades...
Sí.
Adéu, Albert, que vagi bé. Adéu. Ara tornem.
Soc la Maria, de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, quan en Ramon li hem arreglat en un pim-pam el parabrisa i l'hem ajudat a fer els papers de l'assegurança, li hem arreglat fins i tot l'humor.
Carglass canvia, Carglass repara.
El Futbol Club Barcelona es troba en un moment decisiu. Pressió financera, decisions clau, que marcaran el club durant una generació. Ara cal escoltar els socis. Recuperem el Barça. Junts. Signa per donar veu als socis. Signa per Xavier Vilajoana.
012, la millor resposta.
El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
És clar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors podem destruir jaciments.
Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira. El projecte de Xavi Pasqual té un objectiu: tornar a l'elit europea.
Tothom està contribuint, estem tots amb la mateixa pàgina.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Segurament anotant i siguen efectius.
Avui, a partir d'un quart de nou, Virtus Bologna-Barça. La tarda de Catalunya Ràdio.
Un programa pels que s'atreveixen a riure's d'ells mateixos.
Jugaven al Mas Style i el dia del casament de la meva filla em va passar exactament el mateix.
Pels que no temen obrir-se.
Soc una cega funcional perquè se'm tanquen els ulls i no puc obrir-los.
Pels que han mirat la por de cara.
I saps on portava jo els diners? A la zona de la panxa.
I no te'ls van poder robar?
No, però em van fotre una pistola davant del cap.
Pels que viuen les emocions sense filtres.
L'objectiu una mica d'aquesta pel·lícula des de l'inici és celebrar que estem vius.
Pels que els agrada compartir.
Una cançó és donar una mà, és donar una abraçada a altres persones.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Emocions i experiències a la millor hora del dia.
El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Obrim la secció de televisió i sèries amb Mariola Cubells. Bon dia.
Bon dia, companys, què tal?
Bé, i Darío Porras, bon dia.
Hola, què tal, bon dia.
Bé. Tu?
Com esteu?
Jo, molt bé.
De què rius?
De tu.
Per què?
Perquè sí. Perquè... No, perquè ell sí.
Ha explicat que estan parlant dels Goya.
Ah, i a tu què te passa, més Goya?
No, que m'han convidat diverses vegades ara perquè anés als Goya.
Sí.
I li estava explicant que no m'interessa, que no...
T'han convidat a la gala.
Sí, a la gala.
I no vas perquè...
Perquè és un rotllo, Mariola.
Hombre, ja te lo digo.
Clar, és que no sabem fer gales, és un rotllo.
No, anem a veure.
Primer que et foten allà...
Jo vos dic que si no és per obligació...
Clar.
Jo no sé la gent per què va. Saps? Jo vaig per obligació, si no, no
clar,
vaig.
Et foten allà el sisè pis, sí. Et fan anar 2 hores abans, dura 4 hores, sí. No menges res, no veus ni una cervesa.
No et donen croquetetes i cosetes?
Durant la gala, no.
No.
Clar, jo sí, després, és un servei de bar constant.
No. és horrible. I després, si tu pots veure-ho des de casa, des d'un bon sofà i tal, això és... Bueno,
i també que quan estàs a casa pots canviar de canal, perquè durant 3 hores és innecessària aquesta
Ricard,
gala.
Però això no es pot fer. Perquè la gala de... No. És a dir,
jo miraré col·lapse.
Ah, clar, jo miraré la gala en diferit.
Mira, saps? Com se'ls fan a Singapur, me la sua.
Jo de veure la gala per obligació, però he de reconèixer que se fan llargues.
Són, un són una castanya, però de proporcions.
No és de veres.
No, no i tant, Mariola, digue'm alguna gala, de les 40 que portem, o portem 39, aquesta serà la 40, alguna gala en què tu hagis passat bé, que hagi estat divertida,
que
hagi estat ocorrent, que hagi estat original.
Quantes vegades ho hem parlat, això? La gala no està feta per a que Ricard i Darío s'entretinguin.
Doncs primer error, perquè la gala...
No,
la gala no.
No, a veure, un moment.
La gala està feta
per ells. Aquest és el principal problema. La gala està feta pel món del cinema.
Hauria de ser un programa de televisió.
I a ningú li entra... Jo m'ofereixo
al guionitzar la gala.
Ara. Per la meitat de del que cobraran els que faran la gala aquest any.
Ve tu a fer-la, Darío Porras, ve tu a fer-la.
Hòstia, com a mínim, perdó, faria una gala televisiva. Com a mínim, és a dir, una gala televisiva, 40 anys.
Què és una gala televisiva?
Pues una gala on hi hagi sentit de l'humor, on hi hagi actuacions currades.
On no parli ningú.
On no hi hagi només música.
Recordes la meva mare, la teva mare.
Exacte,
els discursos de Palestina, l'altre... Prou ja.
Mariola, s'ha retallat el temps d'agraïments, que jo això ho entenc.
Aquest és el principal
favor,
problema.
Però, per favor, heu de reconèixer una cosa fonamental. Estes gales de els Gaudí, els Feroz, els Forqué, la gala de los Goya, la gala de los Oscars, està feta per celebrar el talent primer i després una cosa tan important com la indústria audiovisual.
Són gales unanistes. Són gales fetes per la mateixa indústria i ningú pensa en que haurien de ser gales fetes per l'espectador. No pot ser... tu acabes de mencionar. En teoria, aquest enguany hi ha la directriu de que només podrà parlar una de les persones que pugin a... És a dir, si hi ha, jo què sé, un grup de varios premiats de cop, només podrà parlar un. Oh, quina novetat. Així no es dona ritme a una gala.
Bueno,
una altra opció. I tu creus que parlaran uns?
Vuit actuacions.
Tu creus que parlaran uns? Perquè el son allà dalt fan el que volen.
Vuit actuacions?
Ja pots apagar, home.
No, Ricard, és que el problema és...
Vuit actuacions? Vuit?
Jo estic allà davant. Mira, Darío Porras, has de crear la gala dels Goya. A veure, què faig? Com omplo 4 hores de gala? Doncs pues posa actuacions musicals. Quantes? 2, 3, 9.
8 actuacions per 4 minuts és mitja hora d'actuacions.
Però és que aquest és el problema.
Mitja hora perquè... que cada cançó dura un minut i mig o dos.
Home, sí.
Actuacions musicals des que Rosalía va aguantar aquella cançó del Chunguito.
Bueno, m'encantaria fer una quedada i veure la gala junts.
Sí, això sí.
Amb palomites
i amb whisky.
Tindria molta més gràcia una càmera enfocant-nos al Ricard, a la Mariola i a servidor mirant i comentant la gala que no la gala. Sí.
Mira, l'any que ve ho farem. Ens posarem a mirar la gala i fem un canal de YouTube.
Han hagut pel·lícules ideals i vull saber quina és la vostra.
I després deixa'm dir una última cosa, però això que es faci a Barcelona, almenys per Catalunya Ràdio, altres mitjans em consta que sí que els hi fan cas, però no ens han fotut ni puto cas. Vull dir que...
En sèrio?
Sí, no.
En quin sentit?
Cap actor, cap... ningú. Ningú ve a la Ràdio Nacional de Catalunya, no. Per tant, ja se'n poden anar a Múrcia a fer l'any que ve la...
Mira, doncs això que dius és molt important.
Home, clar,
això que dius és molt important.
Múrcia.
I tant. Molt important. Mm. Això no ho sabia. Ricard.
Però hi ha altres mitjans que sí, que hi van. Sí que... Però aquí no.
Això m'ho has d'explicar fora d'antena.
Bueno, no, bàsicament no venen, no volen venir aquí a la ràdio pública.
Em pots explicar quin és el sentit que es faci una gala
a Barcelona? No, altres mitjans que ho aprofiten, em sembla bé, però vull dir que per nosaltres...
És un escàndalo, però això és un escàndalo.
Bueno, perquè és un premis espanyols. Nosaltres som una ràdio petita.
No pots despreciar els mitjans del territori.
Bueno, doncs per això et dic que se'n vagin a Múrcia.
I que no són ni mitjans locals, eh? Estem parlant d'una altra cosa. És a dir, que això no... Perdó, però això no és Albacete. No sé si m'explique. És a dir, en fi, bueno, no sé.
Bé, la setmana que ve recordarem els moments antològics d'aquesta 40a edició dels Goya i si arribo als dits d'una mà, us convido una mariscada a vosaltres i a totes les dones que estan avui a l'estudi de Catalunya Ràdio, que estan aplaudint i fent que sí, amb el dit
per la mariscada.
I aplaudint i tot,
clar. Com
van a buscar els moments, van a buscar els moments. Bueno, va.
Anem a les pel·lícules, va. Vinga, va.
Va. Va, tu, di Ricard, di tu.
Bueno, jo, què vols que digui? Ah, los domingos.
Sí,
no,
serà...
que digues quina és la teva favorita.
Sí, jo no he vist cap pel·lícula, Mariola. No, m'estàs preguntant. No, no he vist res. Jo no sé
bueno,
res.
Jo les he vist totes.
Vale, los domingos. Comencem per la primera, que és la favorita, no?
Sí.
¿Tú l'has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura? Que
aquesta s'ho endurà tot o no, Mariola? Què diries?
Sí, s'ho endurà tot. Encara que jo soc més de más palomas que de los domingos, però ja per totes les batalles, perquè també va arrasar en los feroz. A mi em pareix que és una bona peli, però jo estic, en fi, em provoca reflexions, em provoca certa animadversió el contingut i el missatge final i el que et queda de la peli, que crec que és massa benevolent amb el que suposa la secta eclesiàstica.
Jo estic d'acord amb la Mariola, jo també he vist tant Mas Palomas com Los Domingos com Cirat, que de fet és una gala on hi ha un duel a tres bandes, diguéssim. Sí. I jo tinc una teoria personal de per què crec que també guanyarà Los Domingos, perquè el cinema espanyol, això de que Cirat vagi als Oscars, Cirat vagi com a representació del cinema espanyol a molts festivals, etc, etc, ens agrada molt de portes en fora, però de portes en dins hi ha aquella coseta de dir...
Ja estan nominats, ja està.
Ja vas als Oscars, però anem a premiar una altra pel·lícula. A mi Los Domingos m'ha agradat, i punt. Cirat m'ha deixat una mica així, i jo també coincideixo amb la Mariona en aquest cas. Per mi la millor pel·lícula espanyola que s'ha fet aquest any és Mas Palomas. Per original...
De què va Mas Palomas?
Mas Palomas és la vida d'un home d'uns 75 anys, més o menys, que fa 20 anys que va sortir de l'armari i va trencar amb el seu matrimoni, va començar a tenir una relació, diverses relacions homosexuals. Viu a Mas Palomas, on va de festa en festa, on dona rienda suelta a la seva llibertat sexual sense cap mena de cortapisses ni res per l'estil, i pateix un ictus. I quan pateix un ictus, dins de l'hospital on el tracten, de l'asil on està recuperant-se, diguéssim, ha de tornar una mica a entrar dins l'armari. I com es gestiona això en una persona de molta edat. Oh. Està tocat amb un sentit de l'humor, amb una personalitat...
Amb una tendresa.
Amb una tendresa. Els actors estan meravellosos, el guió també...
Una cosa,
és un pel·lículot.
Jo no sé si et va passar a tu. Digues. Hi ha, que és una cosa que s'ha comentat molt, hi ha 15 minuts del començament de la peli que són prou explícits, sí, amb un sexe homosexual,
sí. Sí.
Que jo vaig a reconèixer, a mi em va incomodar. Incomodar. Aquesta és la paraula.
Per què?
Perquè no estem acostumats, sobretot, a més, és que estem parlant d'un sexe entre un home major en un cruising d'estos del Montgué.
Sí, al mig d'una muntanya.
I a mi, me va costar entrar, però després vaig veure clarament que aquests 15 minuts eren fonamentals per al desenvolupament de la pel·lícula. Però ho assumís, perquè jo crec que tenim una mirada, bueno, jo personalment...
Ja, que no estem, perquè no ens hem trobat gaire, no, en el cinema, llavors, per tant...
I després hi ha gent més mojigata que altra, no tant per homofòbia, sinó per una qüestió de mala educació visual, no? Que no estem gens acostumats, no? I jo, en aquest sentit, em reconec que en la pel·lícula jo estava incòmoda.
D'aquí un dels valors de Mas Palomas, que
t'ensenya,
que parla d'una cosa i t'ensenya una sèrie d'imatges que no estem acostumats, i com a mínim aquesta és la voluntat de fer alguna cosa diferent, perquè el cinema espanyol donem voltes moltes vegades als mateixos temes que ja no sabem com explotar-los. I Mas Palomas em sembla una pel·lícula diferent, igual que em sembla diferent també Sorda, pel tema que tracta, i tant de bo sigui La nit, ho veig complicat, però tant de bo sigui La nit dels germans Cervantes, tant l'Àlvaro com l'Àngela.
Per los Moriarty, que és molt important, perquè estos tios, saben, vull dir, sí, m'encanta tot el que fan, i són...
Però crec, sincerament, que no guanyarà Mas Palomas la millor pel·lícula.
No.
Crec
que creieu que els feroz marquen els Goya? És
a dir, jo no diria tant, no, en absolut.
Els Domingos van guanyar 5 feroz.
Potser a nivell d'interpretació, sí. Potser els premis d'interpretació s'assemblaran una mica als feroz, perquè són uns premis eminentment d'actors.
També guanyarà Los Domingos, que va ser el que va guanyar en Los Feroz. No crec que marque la pauta, però sí que hi ha un consens general que tu veus i dius, pues està clar que passa en moltes, en molts premis.
I atenció, atenció, que... Mariola i Ricard, perquè ja s'està dient força que seran uns premis on hi haurà moltes proclames i molta reivindicació.
Dic, sí.
Molt... Gràcies, deberes.
Jo no sé si... Bueno, difícilment igualarà aquella edició del 2003 conduïda per Animalario, on va haver-hi tantes protestes contra el PP, o aquella que José Luis Borau, l'expresident de l'Acadèmia, va aparèixer amb les mans pintades de blanc per la lluita contra ETA, però hi ha la intenció de que hi hagi moltes... Pues això, molta reivindicació, sobretot en qüestions d'Israel i Gaza.
Per cert, per tancar l'espai, abans de tancar-lo, Mariola, Marc Giró, quan comença la Sexta?
En abril.
A l'abril.
Bueno. A l'abril. No se sap encara la data, però serà l'abril, serà el prime time, ja sabem. Serà després de Wyoming, això segur. Serà setmanal. Es dirà, ja sabem com es dirà, que sabeu que es va anunciar l'altre dia en lo de Évole, que serà Cara al Show, que a mi em pareix un...
Cara al Sol?
Cara al Show.
Cara al Show.
Cara
al Show. T'imagines que és Cara al Sol?
Bueno.
No, però evidentment juguen amb això i jo crec que és un encert el títol. És evident que hi ha una intenció de la Sexta de revitalitzar-ho tot i de, en fi, de donar-li una importància al prime time, que ja fa molts anys que no li donen, perquè tots sabem que després de l'intermedio ningú sap què es fa a la Sexta, excepte els dissabtes, que tenim clar que és lo de la Sexta explica, o el diumenge, que va o lo de Évole o lo de Salvados. I jo crec que el que volen és tornar a estar una miqueta en l'escenari de competència d'audiència, perquè ho havien deixat completament buit, no? I la declaració d'intencions del nom, que li accepten a d'ell el nom, ja diu molt, és a dir, perquè...
Van a fer humor molt polític, no?
Hombre, claro, sí. No? I molt, en fi, i molt estopa el feixisme, com diuen sempre, no?
Sí, que és està molt ben jugat, perquè a més també juga amb el seu precedent al programa, que era molt més light en el nom, però també era el Late Show. Aquí juguen amb el concepte show, però, evidentment, amb una vessant molt més marcada, molt més polititzada.
Sí, deixa'm bueno, això serà... Tot això serà un misteri, eh? A veure què passa. Jo li desitjo molta sort, però jo no sé. És que no sé si el públic... A mi em sembla que el públic està acostumat a l'humor en la Sexta. És un públic molt del Wyoming, molt masculí. Jo no sé si van a si no, de no ser que arrossegue als que l'hem vist sempre en altres vegades, no? No sé si la Sexta està per ell, no sé. Bueno, veurem.
Jo, abans d'acabar, Ricard, si la gent vol riure, passar-s'ho bé amb una sèrie que no és d'humor i que no és una sèrie de ficció, sinó que és una docu-sèrie, recomano molt Risto l'Indomable a 3CAT. És una meravella. 3 capítols...
Risto l'Indomable.
Risto l'Indomable. 3 capítols sobre la vida del mite Risto Stoichkov. O sigui, si ets culer, tu passaràs pipa. I si no tens ni idea de futbol...
També,
perquè Risto Stoichkov... Clar, jo no me'n recordava. És que és l'home que va fer votar Jordi Pujol al balcó de la Generalitat. És l'home que va li fotre una trepitjada a un àrbitre com Urizar Azpitarte. És l'home que es va fer una juguesca amb Johan Cruyff de molts diners, dient-li en un partit que marcaria 2 gols i Johan Cruyff el va substituir el descans quan en portava un.
El millor jugador de la història de Bulgària.
Meravellós. I una personalitat increïble.
Sí, sí.
Us ho passareu pipa escoltant al Risto i a la resta de companys.
És un bon plan. Gràcies, Mariola Cuells, Darío Porres. Que vagi bé.
A vosaltres.
Bones noies. Ara tornem.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Fas un podcast en català?
Presenta-la a la 5ª edició dels Premis Sonor.
Entra al web sonor.cat, coneix totes les categories i omple el formulari. Pots participar-hi fins al 13 de març.
Premi Sonor, el millor podcast en català. Una iniciativa de La Mira amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
Quin és el secret d'un bon negoci? Ser puntual com un rellotge suís, ràpid com un pura sang anglès i tenir la fiabilitat, precisió, potència i el disseny d'un cotxe alemany. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a opel.es.
Seminuevo, ocasión plus.
Te compra, te vende...
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Vocación Plus.
Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Se juntan las tres cosas más deseables: que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
I ens han dit que és la primera vegada que hi ha un equip íntegrament femení de so pels Oscars.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Hi ha gent que mira i no veu, o gent que mira i no vol veure, o gent que escolta i no sent.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
El matí de Catalunya Ràdio.
Hola!
Què tal?
Feu, com estàs? Bé, eh?
Hòstia, bé, mira, estic aquí davant d'una revista que es diu La Ola, que és del març...
La Ola, no, Ola. Ola, es deu dir Ola.
Ola, Ola. Marzo del 1981. Gràcia de Mónaco habla por primera vez del divorcio de su hija Carolina.
Hòstia... Ets l'Albert Om? Ets l'Albert Om?
Sí, no, és que això m'ha fet pensar la meva àvia, que cada dissabte anava a comprar l'Ola i les lectures, i a mi em comprava Zipi Zape o Mortadelo i Filemón. I aquí, mentre m'esperava entrar a la connexió, he fet un viatge a l'any 81 meravellós. Res, ja està. Ja havia dit això.
Està fotent gran, eh?
Sí, estic fotent gran, eh? Sí, m'ha fet...
Això que s'ha primat, eh? L'heu vist últimament, en Fel, s'ha primat,
sí,
eh?
S'ha primat. Quants quilos?
10.
10 quilos?
De moment, sí.
Para, Feixades, sí. Para, eh?
Sí,
pare,
sí,
no, gos, més que res, perquè ara...
És un gos?
Jo no és que m'hagi engreixat al seu costat.
Hi ha gossos de 10 quilos. Vull dir que amb 10 quilos pot ser un gos.
És com un gos, sí, l'ha de sentir.
Sí, és com un porc. Un gos petit. No, sí, un porc un pesa molt més que un gos. No,
depèn del porc.
Bueno, sí, un garrí pot ser... Sí, però...
És com un xai.
M'he tret a sobre una garrafa d'aquelles de 8 litros. Jo m'aixecava al matí i anava amb dues garrafes de 8 litros tot el dia. I ara me n'he tret una.
És com 10 rates.
Les comparatives, saps?
És com 1.000 cucs de seda, saps?
Vale, ja està. Sí, sí.
A mi, jo tinc un problema, que estic al seu costat molta estona i diuen, hòstia, Xuri, t'has engreixat. Dic, collons, clar. No, és aquest que s'ha primat. Vull dir, hi ha un efecte visual.
Has de buscar-te un amic que estigui més gras que tu.
Sempre, sí. Això sempre.
I per anar bé, ja, també com costa en el meu cas, si és el teu metge, encara millor.
El metge més gras que tu.
Sí, em dóna molta confiança, perquè sempre penso, si tu no t'has mort,
clar,
molt raro serà que em mori jo, perquè és ben gras aquell metge que tinc, però gras.
Mira, jo ara, als voltants de Nadal, tenia, bueno, encara ho arrasto una mica, un problema al peu, dret, al turmell.
Sí, noi. Oi,
I vaig anar, el i vaig anar a un traumatòleg.
Tots bueno, l'hem patit.
Vaig anar al traumatòleg i com el vaig veure com caminava, xerrencat, i que tenia treballs a aixecar-se i tot, i m'ho cago, on de poc ens en sortirem amb aquest home. I bueno, ho hem anat arreglant. Sí,
els metges han d'estar fotuts. Un metge fotut dona confiança.
Sí, això és veritat, perquè vol dir que viu, que sap de què va.
No, perquè es dedica als altres.
Empatitza amb el dolor, clar. Sí.
Jo quan em van operar de fimosi...
Hòstia, el tema.
Ja li vaig dir al metge, dic, i tu què? Ja amb la teva... Per què ho dius, això, saps? I des de llavors, com els metges, sempre he agafat aquesta confiança. És la manera d'anar bé. Saps? Si fot mal el peu. Oh, ja m'ensenya molt. Bueno, ensenya'm el teu. Saps què vull dir? Perquè és que si no, també hi ha unes confiances que no... Ja. En fi, quin tema.
Un altre tema. Ahir vaig anar a Sabadell, a la Faràndula. Norma, sí, preciós. Vaig sortir tocat, eh? Em va impressionar molt, sobretot elles. Elles... Espectacular. Però... És que com canten. És molt fort. Jo no entenc d'on surt tot allò, tota aquella passió, tota aquella potència. Bueno, m'agrada molt. Però m'indigna que encara aquestes alçades sonin pip-pip, tic-tic, pip-pip. No, tos encara, però el pip-pip-pip...
L'última que vaig a teatre, que deu ser l'any 2002...
És que encara no has vingut al Coliseu a veure.
Perdona, mira, és que... No, tens tota la raó. Mira, ara... Però encara em vas dir que hi havia marge, no?
Bueno, sí, fins al 6 d'abril, però el marge es va escurçant.
Bueno, ja, bueno, sí, bueno, espera't, però ja...
Sí.
Ja ho trobaré. No, sí, però hòstia, l'última vegada tinc un record de tothom tossint. Tothom.
Sí, noi, sí.
Però jo no sé com us ho feu per concentrar-vos, perquè és que...
No pots.
A mi em fot de mal humor, allò. És que no...
Sí, també, sí.
Si esteu molt malalts, no hi aneu a teatre.
Bueno,
si
això vaig pensar. Una va sortir, me'n recordo que va sortir del teatre i tot, perquè un atac de tos. Dic, no vagis al teatre.
Cada cap de setmana ens vomita algú. Cada cap de setmana. I vaig estar parlant amb els acomodadors i és una qüestió d'estadística. Passen 1.000 persones cada dia, més o menys, no? Llavors són 4 funcions, 4.000, entre 4.000 i 5.000 persones cada cap de setmana. Per estadística, un sempre vomita.
Feixades, ens va vomitar a Terrassa, potser?
A Terrassa
ens va vomitar.
Però de què vomiten?
Cony, perquè si tu agafes ara 5.000 persones i els cardes en un pavelló...
Ja t'entenc, no? Per estadística.
Estadísticament, sí, sí. N'hi ha igual, un que es troba malament.
Igual que un deu tenir mal al peu, sí, sí.
Exacte. Sí. I que es tosseguen són uns quants més, sí, per estadística. Sí, sí.
Jo de la tos no...
Estornuts a castellà. Castellà ens van estornar de tots.
Us ha mort mai algú? No.
De moment no. Que sapiguem.
A mi se'm va desmaiar una senyora. Estava a mig espectacle... Es va veure una senyora i el millor de tot, clar, vam parar perquè va caure a terra i la gent se'n va donar compte i tal. I va venir el seu cunyat i em diu... Segueix, Peyu, perquè és la meva cunyada, ja li passa de tant en tant. Dic, home, dic jo, no. Dic, no puc continuar amb una senyora estirada a terra. Sí. Quan l'hagin tret jo, i això, ja mirem com
ho... O sigui, pujar-lo de l'escenari i ens ho mirem tots.
Jo del Liceu he vist treure... O sigui, anar a tirar la funció...
Cadàvers.
I sí, sí,